Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'11 de setembre del 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. Els carrers es van omplir de runes i de morts. Entre les cases derruïdes hi havia soldats, civils, dones i nens que havien patit la fam, la por i les bombes que durant mesos havien caigut sense descans sobre la ciutat. Aquell dia, però, no va ser el final del patiment, sinó el principi d'una nova època grisa i dura pels seus habitants. Només entre els dies 11 i 13 de setembre es van recollir més de 4.000 cadàvers entre les runes de la ciutat. L'Hospital de la Santa Creu va quedar desbordat i molts ferits van morir sense atenció. Les fosses comunes, improvisades en convents i esglésies, van acollir els cossos de soldats, milicians i veïns anònims. Després del setge, la repressió va continuar. Execucions, empresonaments i deportacions van marcar les setmanes següents. La ciutat derrotada, empobrida i en silenci, va veure com les autoritats borbòniques imposaven el seu ordre sobre les restes d'una societat que havia lluitat fins a l'últim alè. La ciutat que despertava després del setge era un espai col·lapsat, on la mort s'acumulava més ràpidament que la capacitat d'enterrar-la. Les fosses improvisades, obertes a correcuita a convents i esglésies, no donaven l'abast per acollir els cossos que arribaven cada dia. La manca d'aliments i la brutícia afavorien malalties que s'enduien els ferits que havien sobreviscut a la batalla. Barcelona, una ciutat sense forces, va quedar marcada i malmesa per una repressió que va començar mentre encara es recollien els morts. Els dies posteriors a l'11 de setembre, Barcelona va començar a comprovar com d'amarga era la derrota. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com vas?
Avui toquem un tema molt trist, però que de vegades crec que s'ha oblidat una mica, perquè sempre s'ha parlat de l'11 de setembre de 1714, la presa de Barcelona per les tropes borbòniques, com la famosa allò, i el dia següent, o aquell mateix dia, els barcelonins van tornar a obrir les botigues.
Sí, és bonic,
aquella ciutat,
això.
Sí, és bonic.
És bonic, però...
Però, sí, ara anava molt... Però, clar, la ciutat va patir, i els seus habitants, sens dubte, d'una manera brutal.
En certa forma, era la fi de tot. És a dir, estem parlant d'un país que des de finals del segle XI començava a fer-se, ara no parlem del mil·lenari de Catalunya, perquè l'any 985, perquè és una xifra que, bueno, sí, podries agafar, es pot agafar com simbòlica, però sí que és veritat que des de que hi ha tot el conjunt de ja la Catalunya comparta actual, la Catalunya vella i la Catalunya nova, és un país amb el qual, doncs, durant cinc segles, doncs, té generació i generació de monarques i té una trajectòria pròpia, no? Després encara hi ha un parell de 200 anys més amb els quals, diguem, malgrat que sigui una dinastia aliena, estrangera al país, d'alguna forma o altra, continuen tenint les constitucions, les seves lleis...
Sí, les estructures, pròpies, no?
La seva tradició, la seva literatura tan important, tan i tan important. I, clar, tot això comença a acabar-se quan? L'11 de setembre de 1714. És a dir, el moment amb el qual diu ara arribaran un criteri d'un estat absolutista amb el qual a vosaltres que sou rebels, perquè heu tingut sentiment de repúblics, de repúblicos, de gent, d'allò que es diu, no?, que són tan republicans que creuen que tots ells junts són més que el rei, com diuen les seves constitucions i les seves institucions, ara, això s'ha acabat tot. Tot, tot, tot. La llengua, la cultura, les tradicions, les institucions, les divisions territorials, tot, tot. el determini de l'Església tot, tot. Bueno, això és el que anys després en Sant Pere i Miquel en diria allò, no? La fi de la nació catalana. En certa forma era això. I així com tants pobles a la història que han desaparegut, doncs, des dels cartaginesos fins als fenicis, fins a no sé quants pobles, doncs, degut a la força, i en aquest cas mai tan ben dit, pel dret de conquesta i la força de les armes, això s'acaba tot. I a partir d'aquí, que aquest país, com deia molt bé el Josep Termes, que tots estimàvem tant, no? Que aquest país existeix i tingui aquesta força malgrat totes les seves dificultats, és un miracle? Doncs bé, doncs ara era quan havíem tocat... No es toqui, no s'acaba mai de tocar fons, però havíem tocat gairebé absolut al fons. En aquest moment era un moment molt, molt, molt difícil.
Qui ens ajudarà a entendre aquest moment tan, tan complicat és un bon amic del programa i puc afirmar que també personal nostre, el doctor Albert García Espuche, historiador i arquitecte, primer director del BORN, Centre de Cultura i Memòria actualment, i autor de molts llibres, jo vull destacar tres, i ara en parlem dels altres, Una societat assetjada a Barcelona 1713-14, La ciutat del BORN o Gent del carrer Montcada, que són tres llibres. Amb Gent del carrer Montcada es pot fer gairebé un assassinat si et cau a sobre de gruixut, que és, de fet són dos volums, o sigui que déu-n'hi-do. I més recentment li hem conegut una faceta de novel·lista lligat també a la seva història, d'una novel·la ja antiga, però que després de dues més que han aparegut, l'última acaba d'aparèixer, s'anomena Després, publicada a Símbol Editors, que ha escrit juntament amb la seva esposa Núria Rivero i que ha donat, diguéssim, la visió d'aquells anys, d'aquells moments, de fet s'allarga una mica amb els anys la novel·la, molt centrada també en els seus coneixements històrics d'haver investigat el període. Doctor García Espuche, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem per feina, Albert. En aquell moment, estem parlant de l'11 de setembre, quines perspectives tenien els habitants de Barcelona? O sigui, estaven derrotats, és evident, i és evident que el que sabia la gent que havia dirigit la batalla final no tenia per què ser exactament el mateix que la impressió que tenia la gent que vivia. Què esperava la gent? Esperava una entrada de sang i foc? Esperava la destrucció? Esperava l'exili? Què és el que la gent de Barcelona que havia sobreviscut podia imaginar que passaria?
És difícil saber-ho, no? Jo començo aquesta narració en mans d'un amic notari del període, si té aquesta obsessió pels notaris del període, no puc fer-hi res més, Josep Llaurador, que el que ell primer nota és el silenci. Un silenci que és el silenci de la derrota. Després de mesos i mesos de bombes dia i nit, doncs surt al balcó de casa seva, que estava allà, ja enderrocat ara a l'illa de cases on vivia, allà al costat de l'Ajuntament Nou de Barcelona, i no escolta res. Aleshores, és com una mena de moment de terror, d'estranyesa també, perquè no sento cap bomba, i en comptes de ser un alleujament de dir això s'ha acabat, el que evidentment passava pel seu cap és i ara ens espera una de grossa. És evident. Entre altres coses, ell comença a mirar al voltant i comença a mirar les cases dels uns veïns que són filipistes que han marxat de la ciutat, per raons òbvies, i pensa, ostres, ara aquests quan tornin...
Estan molt empipats.
Això no serà fàcil. És a dir, que jo crec que és difícil imaginar què pensaven si...
Òbviament, òbviament.
Home, hi havia diverses possibilitats, perquè hi havia també diverses idees en els caps dels militars vencedors, uns volien arrasar-ho tot, uns altres volien arrasar, demolir les muralles, uns altres volien fer una ciutadella tan forta com fos possible, etc. Per tant, era difícil. Però que no venia un temps fàcil, això sí que ho teníem claríssim.
Era evident.
Claríssim.
Era evident. A més, la força que podia tenir la gent era molt poca. Estem al final del setge, un setge relativament llarg, amb moltíssimes cases destruïdes, amb molta gent malferida, amb molts béns afectats, etc, etc, etc. Per tant, tampoc hi havia moltes possibilitats de reconstruir aquella ciutat amb una certa velocitat. No, no. El mite aquest del dia següent obrir les botigues per vendre què?
Sí, és un mite bonic i és un mite, diguem...
Que ha fet fortuna.
Sí, sí, sí. Clar, sí, sí. Això ho va dir Francesc de Castellbí, sí. A la distància. Sí, sí. però és un mite bonic i molt català, per cert. Sí. Dic, escolta, molt bé, doncs vinga, va, treballem. Sí. Perquè és un mite desgraciadament impossible, perquè la situació era molt pitjor que la del mite. Respecte de les botigues, les cases primer estaven enderrocades, molt afectades totes, per tant, les botigues també. No hi havia res a vendre perquè s'havia acabat tot, o pràcticament res a vendre. Només cal veure els inventaris post-mortem dels últims moments del setge, no, és que no hi tenen res. I el que té alguna cosa potser la té més o menys amagada, i molt poca, però havien passat una fam horrorosa, per tant, poca cosa. No arribava a matèries primeres, i clar, si no arriba a cuir no pots fer sabates, això està claríssim. Tampoc hi havia diners, perquè ja, en fi, hi ha testimonis de la fam i les dificultats que el que t'estranya és que s'aguantessin de peu, francament, perquè 414 dies de setge és horrorós.
Clar, terrible, a més, amb un setge a més especialment dur, perquè no és només que els assetjadors de tant en tant intentin entrar, sinó que és un bombardeig constant, sobretot a l'època de Pòpoli al principi, i després els assalts brutals a la muralla amb tota la gent implicada. Per tant, clar, hi ha una altra cosa que també forma part del mite i que no sé fins a quin punt respon al que passava a la ciutat en aquell moment, que és l'enterrament del fossar de les Moreres. N'hi havia més de fossars, però com s'omple dels últims defensors de Barcelona. Fos cert o no, el que és cert és que els fossars devien estar absolutament plens a tot arreu, perquè els morts se succeïen durant tot el setge i al final m'imagino que exactament igual.
Sí, evidentment que la ciutat en aquest sentit estava absolutament col·lapsada. El que és emocionant de veure és com, de tota manera, en cada un dels morts s'aplicava el ritual habitual, complicat, per cert. I
el ritual, què volies dir? Què vols dir? Religiós i tota la cerimònia?
Exacte, i notarial, i tot el que s'ha de fer, no? Perquè quedi constància, perquè s'hagi de fer tot el que s'ha de fer, perquè quedi constància notarialment de cara a les constitucions, perquè hi ha un cas que és especialment terrible, que és la vídua Granollacs, que se li mor el marit a la muralla, és un noble, es mor a la muralla defensant la ciutat, però quan mor algú, la vídua ha de fer l'inventari postmortem en el termini d'un mes. I aquesta dona tenia el marit que acabava de morir, la casa la tenia del tot enderrocada, els mobles que havia d'inventari els tenia disseminats per no sé quants convents de la ciutat. Tot i així, com que s'havia de complir les constitucions, la dona va anar al notari i dir: ei, vinc a fer el que diuen les constitucions, a fer l'inventari postmortem, que és la meva obligació, perquè no hi hagi errors, estafes o el que sigui, i aquí sóc, que era compartir-li dona.
Veure, no calia, no et preocupis.
Aquesta vegada potser podríem esperar una setmaneta més, però s'havia de complir amb les constitucions i davant de notari, és a dir, perquè no quedés el més mínim dubte de que s'havia actuat com s'havia d'actuar, que és una cosa, constitucions que no durarien gaire, per cert.
No, això anava a dir.
Dic de pas.
Clar, perquè això també explica que les constitucions estaven absolutament molt presents a la vida quotidiana dels barcelonins d'aquell moment. Per tant, no era una normativa. Ara, en aquests moments, li dius a algú: escolti, és que la compilació de dret civil de Catalunya li permet fer tal cosa, i dius: de què em parla? Perquè realment no la tens present, ni molt menys, no? Si no estàs molt ficat amb la matèria. Però sembla que les constitucions era un fet de vida quotidiana, uns hàbits que estaven lligats a la normativa, no?
Home, amb això de la mort, i en el cas especial d'aquesta senyora, com de tantes altres, està claríssim. O sigui, era una cosa que manava per sobre de tot i s'havia de complir. Jo he escrit alguna vegada que era una societat de la fe pública, perquè s'havia de complir amb una fe pública, és a dir, notarial, perquè quedés constància de que es complia correctament. I això és molt fort, eh?
Sí.
Hauríem d'aprendre una miqueta, diguem, no?
Sí, sí. En fi. No, sovint ho diem, no?, que hi ha certs valors morals, que alguns d'ells impulsats també per la religió i altres per la costum, i per la tradició, que no estaria malament. No. Treu els elements de tipus religiós i queden només els espirituals, i els morals i els ideològics, que no estaria malament conservar-los. No?
Efectivament. Jo també cito sempre un altre heroi, podem posar-li cometa, si es vol, del període, que era un home modest que tenia la casa per ser el jaciment del Born, i aquest bon home doncs era, tenia un ofici, però va ser excel·lentíssim senyor perquè va ser triat conseller de la ciutat. Bé, no va voler, pressionat pel virrei, però no va voler fer declarar sobre les deliberacions del Consell de Cent, que eren secretes. I aquest bon home, que era, no recordo si un sastre, un sabater, un ofici ben, ben modest, es va enfrontar al virrei, és a dir, al rei, i va acabar a la presó, que no era una presó extremadament agradable en el període. Clar, això és terrible. O sigui,
terrible. Per conviccions.
Per conviccions,
sí, sí.
En fi, no sé si se li va agrair molt o no, però ell ho va fer. És a dir, que s'ha de fer, doncs ho faig, i punt, ja està.
Clar, quina dignitat, no?
És un exemple preciosíssim de dignitat cívica, no? De dir, escolta, no es pot dir el secret de deliberació, per tant, s'ha acabat a la presó.
Com sabem com va ser l'entrada de les tropes inicials? Perquè, clar, el procés es produeix al matí de l'11 de setembre, després s'allarga amb una fase de seminegociació que s'allarga unes hores, però a partir de la tarda de l'11 de setembre la ciutat està oberta del tot. Ja al migdia ja pràcticament, però a la tarda ja segur. Entren les tropes ràpidament, encara hi ha unes hores de treva sense voler, davant de la derrota de les tropes catalanes. Què és el que succeeix?
Una de les fonts que tenim són la dels vencedors, que diuen que bé que ha anat tot perquè no hi ha hagut pillatge, les tropes han entrat tranquil·lament, la gent a dins, els barcelonins han estat tranquils, etc. Clar, aquest tipus de font i de explicacions, no sé, a veure...
Sí. Potser sí, però...
Quan estàs molt habituat als notaris del període que no s'equivoquen d'una coma, aquestes coses... Bueno, és com l'altra part, en l'altre costat, lo del mite d'obrir les botigues. Dius, sí. Bueno, escolta, tampoc podien passar molta... A sang no van entrar, perquè van arribar a un acord. Però, vaja, el permenut del que va passar
no ho sabem.
Sí.
I, per tant, vés a saber. Però, en tot cas, a partir d'aquest moment s'estableixen ja les tropes dins de Barcelona i la ciutat és clarament controlada. Al cap de poques hores o immediatament...
No, pocs dies.
Dies, triguen uns dies a anar-se consolidant.
Dies. Clar, home, com sempre, no? S'ha de buscar allotjament, s'ha de buscar menjar... Home, deu ser una operació complexa, no? Fer entrar tants soldats...
És la logística d'uns 30.000 persones, no? 30.000 soldats o 34.000,
sí.
No?
Sí, hi havia tants a fora com a dins. Que és una imatge bonica, que en algun lloc ho he escrit pecant de fals poeta, no? Però en el moment en el qual els barcelonins es posen a la muralla i veuen com s'edifica, literalment, una ciutat nova feta de... del que fos, de caixes o allà al davant, amb tanta gent com a dins... Devia ser, no precisament bonic, devia ser impressionant, segur.
Sí, sí.
Impressionant, segur.
Sí, sí.
Però, esclar, tota aquesta massa de gent entrar allà, doncs, clar, han d'entrar que viures, s'han d'instal·lar els cavalls, molt complicat, molt, molt complicat.
Hi ha una repressió sistemàtica, repressió, òbviament n'hi ha, però sistemàtica, tenen llistes negres de qui s'ha de detenir, qui s'ha d'executar o qui s'ha de fer fugir, o va una mica improvisat?
No sé quant de temps van trigar, m'imagino que estaven perfectíssimament informats de tot, però efectivament després hi ha unes llistes.
Hi ha delacions també de la gent?
Segur, segur. Hi havia molts felipistes a dintre. Hi ha un document que és una mena de memòria interna que jo crec que ve en el llibre aquest que citava, és una societat assetjada, sí. Crec que ve... dit qui podia ser, i bé, i explica la seva versió des de dins, i hi havia uns quants allà dintre, i sempre hi ha hagut a totes les guerres i a totes les situacions, com hi va haver també en el setge de 1640-52, també, per tant, sí, segur que hi havia delacions, i tenien una llista en la qual, que després va quedar palesa, en la qual, escolta, aquests han d'anar per ells, i efectivament van ser posats a la presó, obligats a exiliar-se o ajusticiats, evidentment.
Això també comportava la usurpació dels béns. I és clar, dins de Barcelona és evident que tot estava molt malmès, però hi havia alguns béns, a vegades semimaterials, com per exemple un munt de llibres i biblioteca, quadres, etc. Tot això també es va per ells, del tot. O sigui, un cop represalies amb algú, més els seus béns. Ho dic perquè això em recorda el franquisme, no? que el plantejament molt sovint va ser exactament igual.
No, absolutament, absolutament. Per exemple, la Casa de la Moneda ja no crec que tinguessin grans coses a fer allà dins després de tant de temps, però evidentment que la van ocupar. I després...
La Casa de Moneda, et refereixes a la seca que hi ha al costat del actual Museu Picasso.
Exacte.
Al darrere del Picasso.
Sí. Està baix de tot de la Via Laietana, però més o menys.
Sí, sí. Aleshores, però després els béns, per exemple, el nostre amic Josep Llaurador, que apareix
el protagonista
aquí,
després.
El protagonista, sí. Evidentment, tenia els béns segrestats, que deien la paraula segrestats, com tantíssims altres, no? I, entre altres coses, havien de pagar lloguer per la seva casa. Caram. Propietat d'ells, que és una cosa desagradable.
Sí, la veritat és que és molt...
És desagradable. Però, clar, després la cosa continua en el sentit de que els impostos que recollia la Casa de la Ciutat, ara diríem l'Ajuntament, i la Casa del General, ara diríem la Generalitat, doncs se'ls va quedar el rei com a patrimoni del rei. També cosa no extraordinàriament agradable.
Sí, sí.
Per tant, era el que tenies i el que tindries, diguem, no?
Sí, s'havia acabat tota autonomia econòmica personal.
Tot.
I a les esglésies se'ls va aplicar un dret curiós, que és el dret de campanes, que sona com a Nadal, a Nadal, però era que, campanes, pim-pam, doncs havia de pagar un impost perquè no se li retiressin les campanes per fer canons, cosa tampoc gaire agradable. I per tant anaven amb una enorme dificultat, perquè la majoria d'esglésies, per no dir totes, totes estaven afectades, algunes més o menys, però a sobre d'intentar reparar les desgràcies físiques dels temples, doncs havien de pagar aquest impost, que era molt, molt, molt difícil tenir diners per fer-ho.
La victòria borbònica no va portar la calma. El comandant en cap de l'exèrcit vencedor, James Fitzjames Stuart, duc de Berwick, va observar amb preocupació les conseqüències polítiques de la repressió que s'imposava des de Madrid. A les seves memòries i en la correspondència del moment, Berwick assenyalava com a poc cristiana l'animadversió pública de Madrid i els borbons contra Catalunya, parlant dels saquejos i execucions als quals sotmetrien el poble català. El temor del duc davant la possible devastació de la capital no era tan moral com polític. Una ciutat humiliada i empobrida podia convertir-se en un focus permanent d'inestabilitat. Berwick va ser testimoni presencial de l'entrada a la ciutat de les tropes borbòniques el 13 de setembre de 1714.
No em van sorprendre aquests sentiments de la cort de Madrid, perquè des de l'ascens al tron de Felip V, la seva norma de conducta havia estat sempre procedir amb altivesa. Per aquest mitjà s'havia vist conduït diverses vegades al límit de la seva destrucció pel descontentament que la seva conducta ocasionava. Els ministres no parlaven mai sinó de la grandesa del seu monarca, de la justícia de la seva causa i del poc valor que tenien aquells que s'havien atrevit a oposar-s'hi. Així, tots els que s'havien rebel·lat havien de ser sotmesos per l'espasa. Tots els que no havien lluitat contra el seu competidor al tron havien de ser tinguts com a enemics, i tots els que l'havien recolzat s'havia de suposar que simplement havien complert amb el seu deure i que Sa Majestat Catòlica no tenia per què sentir-se obligada en el més mínim per això. Si els ministres i generals del rei d'Espanya haguessin estat més moderats en el seu llenguatge, com sembla que hauria exigit la prudència, Barcelona hauria capitulat després de la partida dels defensors de l'imperi. Però com que Madrid i el duc de Popoli no parlaven d'una altra cosa, fins i tot en públic, que de saquejos i execucions, el poble va arribar a sentir-se furiós i desesperat. No hauria suportat que les nostres tropes prenguessin possessió de la resta de la ciutat aquell mateix dia, perquè si hagués caigut la nit abans que hagués pogut deixar les coses ordenades, s'haurien pogut produir la confusió i el saqueig. En conseqüència, vaig considerar oportú comunicar a tothom el que havia conclòs amb els diputats i vaig procurar disposar-ho tot per a l'atac general l'endemà. Em vaig adreçar als que es defensaven a les barricades i als atrinxeraments. A la tarda, però, vaig poder prendre possessió de Montjuïc. Al matí del dia 13, els rebels ja s'havien retirat de totes les seves posicions. Es va donar senyal a les nostres tropes, que van avançar pels carrers amb un ordre tan gran cap als quarters que se'ls havien assignat, que ni un sol soldat no va sortir de les files. Els habitants romangueren a les seves cases, a les seves botigues i als seus tallers, mirant passar les nostres tropes com si fos temps de pau. Una circumstància potser increïble és aquesta. Una tranquil·litat tan profunda hagués succeït en un instant de tanta confusió. I el que és encara més admirable, una ciutat presa per assalt no fos saquejada. Això només pot atribuir-se a Déu, ja que tot el poder dels homes no hauria pogut contenir els soldats.
Això és En Guàrdia.
Som aquí a En Guàrdia amb Albert García Espuche i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del després, del dia després de la derrota de l'11 de setembre de 1714 a Barcelona. Doctor García Espuche, acabem de sentir aquest fragment de Berwick, de les seves memòries, no sé si endolcides per ell mateix, com és habitual en les memòries, no només de Berwick, sinó pràcticament de tothom, la qual ell parla d'un paper molt assenyat, molt seriós. Ell no vol repressió perquè sí, sinó, i en canvi li obliguen a reprimir. No sé si això s'ha pogut comprovar, que era el paper de Berwick, que era una mica més moderat que no pas les directrius que arribaven des de la cort de Madrid.
Segurament. En l'episodi de construcció de la Ciutadella, bueno, de pensar-la, construir-la, etc., ja es veuen les diferents possibilitats que estaven al cap dels vencedors. I n'hi havia de molt salvatges, per dir-ho així, n'hi havia de més moderats, n'hi havia de més tècnics, n'hi havia de més intel·ligents, perquè, de fet, l'opció de no arrasar-ho tot i no enderrocar les muralles, sinó de dir, escolta, a veure, aquesta ciutat ben defensada, ben protegida, és un bastió davant de possibles atacs exteriors, i, per tant, és mantenir-la en condicions de defensa és un bé pel rei, per Felip, pel rei.
Per tant, clar, perquè ja és seu.
Exacte.
Aquell castell, aquella unitat, aquell territori és seu.
És seu, i, per tant, quan més fort es trobi, més... I, home, França està allà al costat. I...
França en aliats, en aquell moment. De fet, sí. Berwick venia per la... No és que fos exactament francès, però venia per la corona francesa.
Sí, sí, per sí, tant... sí, són aliats. Ara, sí. Això, els aliats a cap de poc temps poden no ser-ho.
Com va passar, de fet.
Com sí. Va passar. Per tant, en fi...
I com passa?
Sí. Mira, ara, la guerra d'Ucraïna també sí, això canvia. Sí.
O sigui, tenir Barcelona com a plaça forta era una cosa intel·ligent. És a dir, bé... t'estalvies una venjança exagerada i aleshores fas el que és més sensat i més intel·ligent.
De fet, ja havia passat això el 1652, quan l'ocupació definitiva durant la guerra dels Segadors, en què es va plantejar mesures molt dures, entre elles construir una ciutadella, i finalment va ser una cosa més moderada. Suposo que també estaven plantejant-se que aquella opció era factible.
Sí, és evident. Que consti que tampoc va ser cap meravella la decisió moderada, que sí. És la de construir una ciutadella per contenir a aquests rebels. Home, va costar el 17% de la superfície de la ciutat, que no és poca cosa. És a dir, és la mida tant en superfície com en població de cada una de les ciutats de segon nivell de Catalunya en aquell moment. És a dir...
Si es van carregar una ciutat sencera, per entendre'ns. Sí.
Exactament. Sí. Les de segon nivell eren molt més petites que Barcelona, però vaja, era com carregar-se Vic, Manresa, Igualada, sí. El que fos, no? Per tant, home, no va ser poca cosa i es va haver de patir les conseqüències i va ser un efecte terrible, no? El que passa és que per la disposició de quan es va posar, sí que es veu aquest raonament, especialment en l'enginyer Verboom, de dir, a veure, això si ho hagués pogut posar una mica més fora de la ciutat i hagués derribat, enderrocat menys cases, però no hagués tingut el control sobre la població que cal tenir. Aleshores, ell ho explica, i, escolta, podem creure, ho explica com una decisió molt tècnica, però tècnica dins de la barbàrie.
Clar, sí.
Escolta, perquè una altra solució era no fer la ciutadella, perquè, escolta, tampoc els rebels que es citen estaven en condicions de grans coses.
De grans rebel·lies,
En absolut.
Bueno, la prova està que al llarg de l'època que va existir va ser només per oprimir els barcelonins. No hi va haver atacs dels barcelonins en contra de la ciutadella, atacs de guerres directes.
No, era ni factible. Només hi ha un cert assalt al 1835 i és un assalt relatiu.
Dins d'una guerra.
Sí, el juliol del 35.
I de complicitats internes.
Molt grosses per el tema dels carlins. És un altre... Però és l'únic intent d'assalt una mica seriós.
Estava condemnat al fracàs.
Ah, clar, no, era evident. Era evident. Tornem al 1714, si us sembla. Hem comentat al principi que l'Hospital de la Santa Creu queda absolutament desbordat pels ferits i pels morts que hi arriben. Encara hi havia aquesta idea, que no es destrossa, de que les institucions, per exemple l'hospital, continuava funcionant, perquè veig que la gent continuava anant, aviam si trobava cura o com a mínim consol en aquell hospital. O sigui, no va quedar paralitzada la ciutat l'11 de setembre i el 12 i el 13, sinó que va quedar aixafada, però no paralitzada. Em dona aquesta sensació.
Sí, no deixa de ser sorprenent. És un hospital que tenia una tradició, de fet, d'hospital de Catalunya, perquè mirant la gent que hi entrava els anys anteriors, i des de feia molt de temps, hi venia gent de tot Catalunya. Però era una institució d'una grandíssima potència i que jo diria que una mica miraculosament va resistir el que va resistir, com altres coses, perquè, en fi, ja et dèiem, tots els processos habituals en les morts, en les visites notarials, en els contractes matrimonials, és a dir, tot el funcionament de la ciutat, malgrat les 40.000 bombes, va anar fent. D'acord, cosa tenia un cert mèrit.
També he comentat que la llau de morts que es produeixen en els dies posteriors, no sé si són que moren aquells dies, resultes de les ferides, o és que no han sigut enterrats i no es pot comptabilitzar fins a partir de l'11 de setembre. Podem entendre una mica com funcionava això? Perquè, clar, si estem parlant de 4.000 morts en aquest procés, és molta gent, és moltíssima gent en una ciutat relativament petita.
Clar, els últims... no els últims, els penúltims assalts, que va ser el mes d'agost, el Baluard, sobretot Santa Clara, allò va ser una matança tremenda i prou podien fer que enterrar, diguem, com cal a cada un d'ells era impossible. I després l'assalt final també va ser terrible, no? Per tant, van fer el que van poder, francament. Evidentment que no tenim un extracte i una descripció de... Però ho podem imaginar amb una relativa facilitat. O sigui, allò va ser un moment de desbordament total, absolut. Per tant, sí, això de que hi havia gent... Evidentment que hi havia gent per enterrar, que clar, és que és impossible. I gent que va morir després per causa de les ferides. Per tant, això, en aquest mite tan bonic, tan català, de anem a obrir les botigues i anem
següent,
a treballar, aquí no ha passat
res. La dignitat, sobretot.
Sí, exacte. Home, el que podem dir és, a part del que hem dit, que no hi havia que viure, sense res per vendre, ni diners, ni etcètera, home, el primer de tot era enterrar els morts i intentar curar els ferits. I això és una feina descomunal, en aquest moment, descomunal.
Més enllà dels ferits de guerra, la ciutat derrotada es va convertir en un espai profundament insalubre, on la brutícia i la descomposició dels cossos van alimentar noves formes de mortalitat. Els carrers, plens de runa, animals morts i restes humanes, dificultaven la circulació i impedien una neteja efectiva. Les clavegueres estaven malmeses, l'aigua era escassa i contaminada, i molts veïns convivien amb ferides obertes sense possibilitat de cures adequades. Tot això queda exemplificat en una nota que l'enginyer Prosper Verbom, l'enginyer militar dels Borbons, encarregat posteriorment de projectar la Ciutadella, envia el 13 de desembre de 1717 a Rodrigo Caballero i Illanes, superintendent general del Principat de Catalunya.
Havent experimentat aquest estiu una gran infecció als barris baixos de la ciutat, per on passa la sèquia que hi entra per a l'ús dels molins i el servei dels tintorers i blanquers de pells, i trobant-se també en aquests barris un gran conducte que recull totes les aigües i immundícies dels carrers i de les cases d'aquests, anomenat claveguera major del carrer Jansana, que desaigua la dita sèquia, i no havent-se netejat els conductes en anys, de manera que quan plovia es desbordaven, de tal forma que, entrant als carrers i a les cases, s'emportaven amb elles totes les immundícies, i quedant-hi estancades fins que el sol les havia assecat. Causaven una putrefacció tal que la gent no podia viure a les seves cases, on queien malalts, i la ciutat va estar exposada al fet que se'n seguís una gran epidèmia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Albert García Espuche, aquesta nota que vam de sentir del Prosper Verbom és de 1717, per tant, pràcticament 3 anys després de l'assalt de l'11 de setembre, i encara està parlant d'uns temes, em sembla que la ciutat no s'hi van aplicar a netejar-la, a posar-la una altra vegada en solfa, sinó que la preocupació dels que l'havien conquerida anava per un altre costat.
Evidentment. Hem de tenir en compte que ja durant el setge el funcionament del recomptal no és tal, perquè si es talla l'aigua, i el recomptal no era poca cosa, era el que alimentava els oficis, molts oficis, i també aigua, evidentment, per a tota mena d'usos, no? Aleshores, tallar l'aigua del recomptal durant els 414 dies del setge ja és molt greu. Si a sobre hi arriben 40.000 bombes i les runes s'acaben tirant allà on es pot i moltes d'elles van a parar al recomptal, i a sobre, en aquesta data, sí, en aquesta data que es cita del 30 de desembre del 1617, ha passat el setge, més 3 anys, 3 mesos i uns quants dies. És a dir, que és una barbaritat tenir allò sense funcionar, perquè les clavegueres, es veu molt clarament, per exemple, el jaciment del Born, la claveguera del carrer Jansana, que era la claveguera major, anava a parar al recomptal, que tot el sistema d'aigües netes i brutes, el sanejament, i queda absolutament paralitzat, i per tant, com diuen ells, les infeccions dels barris, que és una cosa absolutament... I la ineficàcia que van mostrar les autoritats, doncs és espectacular, o sigui, digne de mèrit.
Però és ineficàcia volguda o és ineficàcia natural?
Bueno, devia haver de tot. Ells, la principal missió per ells era fer la Ciutadella, que ja els hi... Ja els hi...
És a dir, si tens un altre element prioritari, fem una mica d'història comparada, que es veurà mínimament. Si, quan nosaltres tenim les referències de les destrosses de les poblacions de la Primera Guerra Mundial, o de la Guerra Civil Espanyola, o bé de la Segona Guerra Mundial, o bé de la Guerra Última de Gaza, quan totes aquelles destruccions... Clar, com ho refàs, això? Pots fer net, pots fer etcètera, pots fer tal, pots fer moltíssimes coses, però si encara més tens una altra prioritat, que és continuar amb aquesta repressió, i no et poses a netejar i a reparar tot el que s'ha construït, què vol dir? Misèria, brutícia, rates...
El manteniment d'una situació... Això és un setge d'os, encara que no sigui un setge formal, però
la mala intenció continua perquè tens una prioritat, que és encara construir un organisme per encara continuar dominant amb aquesta gent. Aquesta és la idea.
Sí, el que és sensacional és algun dels comentaris dels militars que es queixaven de que la gent hi posava poc entusiasme en fer la Ciutadella.
La gent com és, eh?
I dius, sí, és que la gent té cada cosa.
Sí, la veritat és que... en lloc d'estar agraïts...
Clar, doncs, i era gent, entre altres coses, molts d'ells que els hi havien enderrocat la casa. Ah. Aleshores, clar, home, enderroquen la casa havien requisat tots els animals per portar-los a transportar pedres i el que fos, sí, etcètera, etcètera.
Els tractors de l'època, era la força de sang dels animals.
Hi havia tota una maquinària dedicada a fer la ciutadella, que encara trigaria molts anys en ser acabada, i aquesta, efectivament, era la prioritat, i el recomptar i les infeccions, doncs, escolti, no haver-se revelat. Mm-hmm.
I si no, allò... Haver guanyat, no?
Sí, exacte.
Haver guanyat la guerra, que exacte. Si no t'hagués passat això. Una de les coses que s'ha dit que es van arribar a plantejar els vencedors va ser, absolutament, arribar a eliminar la ciutat. De fet, la proposta inicial de fer una ciutadella que ocupava pràcticament una quarta part de la ciutat, un 25%, es va descartar per moltes raons, unes pel preu astronòmic, però també perquè... en una ciutat que li menjaven el 25% no tenia possibilitat de reeixir de cap de les maneres. N'eren conscients els barcelonins que aquella ciutat no tenia futur, almenys en els propers anys? Va haver-hi molta marxa de gent voluntàriament cap a un altre lloc perquè allà no hi havia possibilitat de sobreviure durant molts anys?
Sí, sí, va haver molta gent que va marxar. Hi ha una cosa bona en el cas de Catalunya que ha sigut... Jo m'hi he esforçat a intentar explicar-ho, potser sense sort, que... sempre ha estat, o almenys a partir de la segona meitat del segle XVI, Catalunya ha estat un país que ha avançat amb dues cames. Una era la capital i l'altra era el sistema de ciutats, que està perfectament consolidat a principis del segle XVII i que encara caracteritza el nostre país.
És allò que diuen de que si el rere país funciona i funciona la capital, tot va bé. Si funciona la capital i el rere país no va bé, i quan no van a un país i capital i rere país, la cosa ja...
Exactament. Aleshores hi va haver molta gent que se'n va anar, per exemple, els afectats del barri de la Ribera, que eren mariners i pescadors, doncs van anar família o no família que tenien al Maresme.
A la Marina,
No van anar en uns barris que van fracassar, que van idear els militars, que no tenien gaire idea del funcionament de la ciutat, perquè un mariner que li enderroquen la casa a la Ribera, anar al Raval era completament impensable i absurd. Era molt millor anar a intentar pescar o fer de mariner al Maresme.
Sí, sí.
Que... bé, aleshores aquest sistema de ciutats, o aquest rere país, com deies, doncs és el que sosté força la cosa. Molta gent se'n va aquí, altres després se'n van a les campanyes de Felip V, s'han d'allistar l'exèrcit, no per gust, alguna cosa han de fer, etcètera, no? Clar, quan tu veus que els flequers se'n van d'una ciutat, penses, ai...
Sí,
perquè el flequer és un ofici que és important i que...
Aleshores la gent, el 80% de la seva alimentació venia del pa.
Exactament, aleshores si aquesta gent se'n va, dius, malament.
El 27 de març de 1715, Josep Moragues i Mas, un dels principals herois de la Guerra de Successió, va ser executat públicament a Barcelona. Fou arrossegat, penjat, esquarterat i decapitat en un càstig destinat a escarmentar qualsevol resistència futura. Gregori Matas, un dels cinc ministres de la Junta Interina de Catalunya, va relatar l'execució de Moragues i altres companys seus en una carta dirigida a Manuel de Vadillo i Velasco, secretari del Despatx Universal, signada tres dies després de l'execució.
Senyor, en conseqüència del que en el correu passat vaig comunicar a vostra senyoria sobre la presó de Moragues i dels altres companys, diré a vostra senyoria que el dia 26 es va sentenciar el primer a ser arrossegat viu pels carrers per un cavall degollat i esquarterat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia damunt de la Puerta del Mar amb aquest rètol: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat dues vegades de la clemència reial, finalment, la tercera vegada, fou pres i executat per la justícia. A Jaume Roca, àlies Jaumix, a ser penjat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia a la plaça de los Traidores. I a Pablo Masip, trompeta que fou de Dalmau, a ser també penjat. les quals sentències es van executar el dia 27 a la tarda, després d'haver-los fet passar pels turments i, malgrat aquest rigor, no van voler confessar res sobre els socis i còmplices del delicte. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en els cors dels més obstinats.
Això és En Guàrdia.
Doctor García Espuche, el tros final d'aquesta carta em sembla que és molt significatiu. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en el cor dels més obstinats. O sigui, aquesta idea d'exemplaritat d'aquesta execució, per exemple, o d'altres, tan cruel, sembla que des del primer moment, perquè això és al cap de relativament pocs mesos de l'entrada dels borbònics a Barcelona, que es produirà. I això és sistemàtic, també. O sigui, també hi ha una repressió sistemàtica. Moragues és un cas molt conegut, però no sé si això també es produeix amb altres habitants de la ciutat d'una manera també sistemàtica.
Sí, sí, evidentment que és sistemàtic i molt ampliat el cas aquest tan especialment singular, que quan les barbaritats es fan en el fragor del combat, mira, es poden arribar a entendre. Però quan passa després de, quan ja has vençut, és un ànim de venjança pur i dur. És una cosa bastant, bastant intolerable, no? Bastant terrible, no? Bastant, bastant sagnant. I és el que va passar. Home, la pau de Viena 1625 era una pau que arribava amb la Ciutadella acabada, que es va acabar aquell any, i amb el cap de Moragues encara penjat al Portal de Mar.
Clar, és... Clar, perquè amb ell l'exemplaritat és perquè encara vol continuar la lluita, perquè encara Mallorca està, diguem, a favor dels austracistes.
Es va rendir a Castellciutat, i llavors aquesta rendició teòricament formal, quan ell torna a la lluita, diuen que ha traït el jurament fet, i per tant el per això l'executen com a traïdor. Una mica lo de la rebel·lió de l'any 36, no?
El
mateix concepte. Sí,
sí. Clar, l'ànim de
la justícia al revés.
Sí, sí, sí.
Aquesta expressió del Serrano Súñer.
Sí, sí.
La justícia al revés. Sí, sí.
L'ànim de ser exemplars en el càstig era evident. Jo el que sí que voldria dir abans de que acabem és que tot això és terrorífic, però a mi m'obsessiona especialment la qüestió de la desmemòria. És a dir, en el cas de la construcció de la Ciutadella i el que va eliminar, em sembla una situació especialment cruel respecte del que va passar i el que després ha passat. Jo dic, bé, es va enderrocar el barri La de Ribera, que, per cert, fa uns anys es parlava, fa uns anys abans del que el Born hagi tingut aquest èxit, diguem, es parlava de la Ribera, el Born no existia. Era la Ribera, els veïns de la Ribera, l'associació de la Ribera, i jo els deia, la Ribera no existeix. Si podeu parlar de la Ribera, si és nostàlgic, però no sou de la Ribera perquè la Ribera se la van eliminar. Després ha vingut el Born, i fins i tot de manera exagerada, perquè en el barri de Santa Caterina els comerços es diuen comerços del Born, com a tampoc exagerem. Però a part de la Ribera, que va ser terrible, que la Vilanova de la Mar, la Vilanova dels Molins de la Mar, per dir el títol complet, que era un barri bonic, una mica, una petita Venècia, dèiem, que no hi ha ni la més mínima memòria, com és lògic, per la gent, que quina memòria ha de tenir d'una cosa que va desaparèixer fa 300 o quants anys, i el qual tampoc s'ha escrit, que sigui molt, una tesi doctoral, com la meva, afortunadament, no la llegeix ningú. Aleshores, escolta, no hi ha perill que se'n recordi, no? Però que és molt bèstia, això, perquè és com si ara ens carreguéssim la dreta de l'Eixample, i aquí, al cap d'algun altre segle, pues, ni idea del carrer Bailén, carrer Girona, res. Ni idea de que existia. I, home, era un barri especialment simpàtic, el barri de la Ribera, amb les seves coses, a part dels elements funcionals, el rec inclòs i tot el sistema. La Vilanova, de fet, va ser un creixement planificat, un eixample del segle XIV preciosíssim, que incloïa també la Ribera, les illes davant del mar, i que estava basat en l'aigua, el rec contrari, les derivacions perpendiculars. O sigui, era una autèntica meravella. Home, Jo és que clar, aquí parlo ja com a historiador ja sense solució, que és el meu cas, no? Sense... Però clar, és ben trist. Jo trobo que és ben trist, no?
No tenim més temps. Moltes gràcies, Albert Garcias Puig, per haver vingut. Ell, a part d'autor d'alguns llibres, dels llibres capdals al voltant d'aquests fets, acaba de publicar aquesta novel·la, una novel·la molt, molt documentada, que jo estic a mitges, l'estic llegint, estic a mitges i m'ho estic passant francament bé, encara que és molt trist al rerefons, anomenada Després, escrita conjuntament amb la seva esposa, Núria Rivero. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Josep Maria Soler i Sabater...
Jo, quan veig l'Albert García Puig, l'únic que li puc dir és gràcies pel born, no ho sé què dir més, i ja està. Això.
Doncs queda dit, això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.